Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El 1916 es fundava la ciutat el Sant Cugat Esport, el club de futbol de referència de la ciutat que aquest 2016 arriba al seu centenari. El seu primer equip ha militat en dues ocasions, a la tercera divisió, la temporada 1957-58 i la 1988-89, sent la màxima categoria assolida mai pel futbol santcugatenc. Dimarts es va presentar a l'Ajuntament el programa d'actes per commemorar aquesta celebració que es prolongarà fins al juliol. Actualment el Sant Cugat té 40 equips i més de 500 jugadors. Per repassar aquesta història i per saber exactament com es celebrarà, hem convidat l'actual president Llorenç Santa Susagna. Molt bon dia, Llorenç.
Molt bon dia,
Carme. El president d'honor Àlex Barberà, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Benet Creu, soci del Sant Cugat, exjugador, exentrenador i pràcticament ha fet tots els papers de l'AUCA. Benet, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem pel president, per la informació més recent. Jo m'imagino, Llorenç, que ha de ser un honor ser el president del Sant Cugat en un moment com aquest.
I tant, és un honor i és un fet impagable, no? Si jo hagués pensat fa 11 anys, quan vaig venir amb el meu fill al Sant Cugat a jugar, no?, la seva època de la vida, que acabaria sent el president del centenari, per descomptar que no m'ho hagués cregut. I ara, pues realment és un goig tremendo formar part de la història d'aquest club, formar part de la història d'aquesta ciutat i presidir el Sant Cugat, que és, no sé, és una de les il·lusions més grans que tinc des que vinc a Sant Cugat, vaig venir fa 20 anys, i pots imaginar, pues, que això, que presidir aquest club, doncs és un honor, com deia, i m'omple de felicitat.
Perquè, evidentment, presidents n'hi ha hagut molts. No sabria dir-te quants, no sé si l'Àlex o el Benet teniu al cap els presidents que han passat per l'entitat.
Bastants, n'han passat bastants, vull dir, jo com a mínim en recordaré poder 8 o 9 o 10, vull dir, començant pel Mitjano, el Carrer, el Xaxo, el Bordes, el Quijano,
Paquitón,
l'Alacid,
el Toni.
Qui?
Toni Tàrrega.
Sí, Toni Tàrrega.
Ah, bueno, també, sí, vull dir, aquests són més o menys els que me'n recordo jo, vull dir, són, però són vells, vull dir, de nous ja, per exemple, hi ha l'Alacid, vostè, llavors tot l'altre ja és... Perquè llavors, per exemple, els presidents hi havia, potser entrava de president i potser al cap de 6 mesos el fotien fora. Vull dir, allà a les assemblees, quan feien una assemblea, no anaven, no sé per quin sistema, però hi havia presidents que van durar molt poc quan realment no sabien ni el que podien donar.
Les assemblees del Sant Cugat, les antigues assemblees del Sant Cugat, eren com un camp de batalla, allò, no? Moltes vegades. Eren animades, sobretot. No ho recordes, Àlex? No ho recordes així?
Eren una mica informals, a vegades. Informals en el sentit de que tres o quatre persones portaven al club i feien i desfeien. Nosaltres, els socis, érem molt... Miràvem el que feien aquests quatre persones que feien càrrecs de totes les coses. Però sempre hi havia quatre o cinc persones que tiraven el carro endavant.
Però jo sí que recordo que el soci era un soci molt, molt crític, i això es veia a les assemblees del club.
Home, és que realment, si un soci no és crític, realment, si només està allà per pagar el carnet i no preocupar-se del que és l'entitat, no cal que sigui. O sigui, em refereixo que, per exemple, el soci té que ajudar l'entitat, però a més té que participar poc o molt, quan hi hagi coses que no les vegi ben fetes, que no vol dir que el soci sempre tingui raó. Vull dir, és un punt determinat que cadascú té el seu punt, la manera de pensar, i llavors, per exemple, es pot discutir, es pot parlar i es pot mirar d'arreglar o d'arribar a un acord. Però aquell temps era molt diferent. Aquell temps no hi havia la templança que hi ha ara, no hi havia el pensar com hi havia, perquè en qualsevol moment, doncs, en una assemblea, allà s'armava la Mari Morena. I llavors aquest era el problema, que no... que es pagaven i tot, vull dir, hi ha hagut assemblees que anava un d'una banda contra un d'una altra i que semblava que...
Sí, sí.
I això realment no és com hauria de ser.
O sigui, totalment diferent a com són ara, no, Llorenç?
Sí, bueno, hi ha unes altres maneres i... Clar, potser anar canviant la societat també era diferent, no? Avui en dia, doncs potser aquests aspectes o aquesta situació està tan diferent, no? Però sí, home, avui en dia, doncs ja les coses s'han de mordre, no hi ha pas aquest criteri de beligerància, la gent que té doncs les seves coses a dir, doncs les diu, però no cal esperar a vegades a les assemblees, no? Qualsevol cosa que no funciona, qualsevol cosa que es pugui millorar, qualsevol persona tingui una opinió, qualsevol dia la secretaria està oberta, jo tinc el telèfon sempre obert, qualsevol membre de la Junta, i es van parlant les coses al dia i per descomptat que no hi ha aquest clima, està clar que no.
Anem a parlar del programa del centenari. És un programa que ja està tancat i definit o encara hi ha alguna aportació més a fer?
En principi està tancat i definit ara. Això no vol dir que, clar, la temporada, els actes acabaran el mes de juliol, que és quan és la data més fefaent que tenim de la fundació del club, doncs si hi ha algun acte que creiem important l'afegiríem, però en principi estaria tot establert i estaria tot tancat, sí.
La presentació del Sanko serà el tret de sortida, tot i que la presentació del programa s'ha fet aquesta setmana a l'Ajuntament, comença a partir de la presentació solidària, no?
Correcte, el dia 16 d'octubre, a un quart de nou del vespre, farem la presentació dels equips. Serà una miqueta diferent perquè la presentació del centenari, però sí, podríem dir que després de la presentació oficial feta a l'Ajuntament davant de la ciutat, doncs ara seria ja el següent acte que tindríem amb aquests actes que tenim previst, sí.
Una exposició també forma part d'aquest programa, un cicle d'història, una exposició que es podrà veure a la Casa de Cultura i que després serà itinerant.
Correcte. L'exposició està previst a la Casa de Cultura que es comenci el dia 22 de gener i durarà fins al dia 29 de febrer. Llavors, s'ha itinerant perquè la idea que tenim és, un cop acabem a Casa Cultura, portar-la al club també, perquè la gent que no hagi pogut anar a Casa Cultura, o bé gent que vingui d'altres equips doncs a competir amb el Sant Cugat, també pugui veure la història del Sant Cugat, que pugui veure també les imatges i les vivències i records d'aquella època. Per tant, voldríem fer-ho primer a la Casa de Cultura i després fer-ho a les Gems de Matobau, que és on el club juga i que també pensem que és la millor manera de difondre la història d'aquest club.
Hi haurà més un llibre, es farà un llibre, un conte pels petits i un vídeo. Però, a més, s'ha pensat en una samarreta commemorativa.
Correcte. Una samarreta que la tenim ja quasi bé embastada. Tenim prevista ja, després de la presentació, ja utilitzar-la. I, a més, està molt bé, perquè hem triat el dia 18 d'octubre, com dic, dos dies després de la presentació, juguem a casa i juguem amb un altre equip de la ciutat, el júnior. I pensem que és la millor manera de recordar aquesta samarreta específica per aquest any, doncs poder dir que l'hem feta contra un altre equip de la ciutat, no? Contra el júnior. I si no s'endarrereix, doncs, la fabricació, que pensem que no, doncs tot a punt pel dia 18 d'octubre estrenar-la. Tant per l'equip femení com per l'equip masculí.
Què voleu transmetre amb aquest programa que heu dissenyat? Què voleu transmetre a la ciutat?
Amb la història, sobretot el que volem transmetre és que el Sant Cugat Esport, el Sanko, com tothom ens coneix, és un club de la ciutat, té el nom de la ciutat, i per aquest club hi han passat moltíssimes famílies de jugadors. O sigui, ens trobem que hi ha nens jugant o nois jugant avui en dia al club, quin seu pare o el seu avi també ha jugat. No? Hi ha molta gent que ha jugat al Sant Cugat. Després ha anat a altres equips de la ciutat, a altres equips, però hi ha moltíssima gent. No? Per tant, entenem que el Sanko és un equip de la ciutat per la ciutat. Entenem que sempre ha sigut així. Llavors volem ajudar a explicar a tothom doncs, les vivències, les imatges, que la gent pugui veure's, perquè segur que molta gent, la gent reconeixerà doncs, pels seus avantpassats, i volem transmetre un equip això, de la ciutat i per la ciutat. Volem transmetre també un equip que jo, com sempre dic, és singular. És un equip que, a part de practicar i formar esportistes, té una profunda vocació social i solidària, i és el que volem també expressar amb les imatges que també anirem exposant, no? I aquests serien els dos eixos més importants.
Dèiem al començament que tant l'Àlex com el Benet abans, posteriorment l'Àlex, són persones que ja porten una llarga trajectòria al club. El Benet, tu has fet, com deia abans, pràcticament tots els papers de l'AUCA. Tu quan arribes al club, amb quina edat?
Jo arribo a la... recent llicenciat amb 21 anys. Jo vaig tindre una sort molt gran arribar a Sant Cugat i tinc que estar-ne molt agraït perquè jo es passava uns moments que era bastant rebelde i vaig arribar a Sant Cugat i això ho voldria recalcar perquè hi havia una persona que aquí a mi em va fer molt de bo aquí a Sant Cugat que va ser la mare del Paquitón. Jo vaig viure a casa seva i aquella senyora em va tractar com una mare, cosa que no li podré agrair mai a la vida en aquella senyora ni a la seva família. Llavors hi ha un punt determinat que jo tinc algú obert que he de tancar i voldria tancar-ho encara que fos en el centenari del Sant Cugat amb el Paco, voldria tancar-ho.
El Paco que va ser president.
Sí, el Paquitón que va ser president.
En una etapa.
A més, vaig a dir-ho, jo tindré les diferències que hagi volgut tenir amb ell o el que sigui, però jo he de dir que poder sigut dels millors centrals que ha tingut el Sant Cugat.
Uh-huh. I tu comences a jugar quan arribes?
Sí. Jo que arribo aquí he sigut una de les persones que he tingut la sort de jugar sempre. Vull dir, inclús et puc dir amb tota claritat que sóc l'única persona a Sant Cugat que ha jugat del número 1 a l'11.
En totes les posicions?
En totes les posicions.
Però la teva natural quina seria?
La meva, tot el que és al mig del camp, vull dir, de 6, de 8.
I en quin camp vas començar a jugar?
El primer partit que vaig jugar el vaig jugar aquí a Sant Cugat.
Però on estava el camp, llavors?
Aquí entre el monestir i el Matadero.
Al costat de la Casa Cultura?
Sí.
Costat de la Casa Cultura.
Això era el que es deia, s'arribava per l'església, passaves pel Matadero i de seguida el cementiri.
Això li deien els àrbits. Això li deien
durant el partit, el tenien ben a prop, no?
Sí. No,
això li deien els àrbits.
Era... allà hi, el futbol d'antes era diferent d'ara. Antes hi havia una rivalitat, hi havia un vulguer, ara no? Ara els jugadors acaben un partit i, bueno, adéu, i hasta la setmana que ve, o... Uh-huh. Vull dir, és diferent, ha canviat molt això.
L'Àlex, quan arriba al Sant Cugat?
El 71, 1971, que va ser la inauguració del camp de Rambla del Celler.
De la Rambla del Celler. I arribes assumint quina responsabilitat?
Pues res, jo arribo allà i veig una colla de persones allà parlant, pues em dono a conèixer i dic que tinc ganes de treballar com nens i em presenta un directiu que es diu Capell, em presenta el president, que era un senyor que tenia un negoci de fustes, el senyor Navarra, i li explico les meves inquietuds i diu, sí, no, està bé. I clar, com tot i en tots els temps, l'assumpte econòmic és el que impera, el senyor Navarra em va dir, no, aquestes idees que té vostè són molt bones, però això què li costarà al club? I jo li vaig contestar, dic, home, cèntim no li costaran gaire al club, al contrari, contra més gent vingui i nens tinguem, menys costarà al club.
Aquí comença l'escola?
No, l'escola comença més tard. Aquí comença sobretot a recollir matèria prima, que són els nens. En vez de tindre uns quants, fer de forma que en 6 mesos tinguéssim 100 nens. I aquí comença la cosa de dir, bueno, tenim nens, entre ells el fill del Benito,
l'Albert,
i Albert, i tots nens de 7 o 8 anys i menys. I llavors, entre nosaltres, allò que he dit abans, de 4 o 5 persones, sempre ajudant un que ho porta i els altres arropant, pues, creem un torneig interior amb tots els nens que teníem, amb els nens que teníem...
Entre vosaltres.
Entre nosaltres. Uh-huh. I què fem? Pues fem 10 equips i per... que es distingissin tots, un, li vam posar, Benito, el nom dels, socis més antics.
Sí, el Rodó.
Sitges, bueno, sí. 10 equips con 10 noms antics dels socis. I vam començar així. I vam fer un torneig brillant. Els nens es van divertir molt, els pares encara més. I així va ser ja més.
Doncs això podríem considerar-ho com els inicis.
Sí, hasta no? que un dia de determinat vam oficialitzar l'escola. Que per cert, van vindre la senyora que desgraciadament ja no és la primera dama, la Marta Ferrusola, i va inaugurar l'escola, l'excel·lentíssima senyora.
Però no amb diners, eh?
No, no.
Va venir sense diners.
Exactament.
Convidada.
Sí, sí,
feia la seva funció.
Feia la seva funció.
Si veiessin que ha de s'obrir aquí ara alguna carpeta.
Per cert, en aquella època era molt habitual que, clar, els pares col·laboressin d'una manera activa. Sí, és a dir, que acabessin sent entrenadors d'algun equip. Una cosa impensable avui dia, no?
Sí. Efectivament. És que si no hagués sigut pels pares dels nens, això no hagués existit. Ni haguéssim arribat a on hem arribat.
Ara els pares col·laboren d'una altra manera.
Els pares en aquell temps ho posaven tot. Posaven el nen, posaven les quatre pessetes que tenien, posaven els cotxes, posaven tot tipus de sacrificis.
Ah, ara també, però...
Més diferent, ara
és
diferent. Ordenat.
Ara és diferent.
Més ordenat, també col·laboren, sempre se'ls demana participar en molts actes del club, doncs col·laboren els pares i les mares, si no tot això seria impensable portar a terme. La presentació mateix, hi ha molta col·laboració de les famílies, moltíssima. No hi ha ningú de fora, tot ho fa la gent del club, i els únics que tenim contractats, lògicament, és el que se'ns escapa, que és, per exemple, doncs, tot el muntatge elèctric i tècnic i tecnològic, no? Però tota la resta ho fan els pares i les mares, les festes.
Però és que també el problema que hi ha avui dia és una cosa, és que la Federació Catalana o la Federació Espanyola o qui sigui, els clubs els té de marionetes, perquè el club no pot disposar del nen mai, sempre se l'emporta el que més que les té, i aquest és un dels problemes. Perquè aquest és el problema.
Aquí entraríem en un debat que potser un dia li dedicarem, però són qüestions per debatre, per opinar, i segurament no li falta raó al Benet Creu. Però volem insistir en la història i en l'evolució d'aquest Sanku que vosaltres porteu ja més anys veient com ha crescut. Com heu vist aquest creixement, aquesta evolució des de que vosaltres heu arribat? Benet.
Jo és una de les coses que més molt difícil parlar-ne, perquè jo sóc un enamorat de la cantera de casa. Jo, personalment. Que a vegades hi ha nanos que, per exemple, no arriben o que sí, d'allò, però jo... Com que a mi m'agraden els de casa, jo hi ha moments en què vaig veure el partit de diumenge passat i vaig veure un partit molt maco i em va agradar. Però resulta que de casa quasi no n'hi ha cap.
No els coneixes?
No, és que no els coneix, que no n'hi ha cap, per dir alguna cosa.
Home, cap sí que n'hi ha, Benet.
Em refereixo en general. Sí, refereixo com una plantilla, per exemple, de 20 jugadors, potser n'hi ha 4 o n'hi ha 5. A veure si això per mi és no haver-n'hi. Perquè és que darrere tenim una base de 500 nanos. Llavors jo pregunto, si tenint una base de 500 nanos a dalt no t'arriba algú falla de part de baix.
Sí, però ja ho hem debatut, el problema que tenia aquest club...
Tornem a crear un altre tema de debat.
Si volem,
clar, és que l'objectiu de l'espai d'avui és parlar i oferir tota aquella informació que hi ha gent que no sap perquè no l'ha compartit, no ha tingut l'experiència que teniu vosaltres. I en el teu cas, Àlex, tu com has vist aquesta evolució del Sanku? Del Sanku que tu vas conèixer quan vas arribar al que hi ha ara, sembla que...
Totalment positiva, claro, en tots els aspectes. Els nanos han evolucionat a bé, els nanos s'han educat d'una forma adequada en els temps, els nanos són uns nanos que veuen en l'ambient futbolístic que l'amistat és primordial, juguen per plaer, i les dificultats són les de sempre. En un equip juguen 11, però hi ha 20. Sempre hi ha dificultats domèstiques de cada equip.
Però les teníeu també,
però les
anys enrere.
Sempre les hem tingut. Però per això, les persones que ho porten han de tindre a part de mirar la part esportiva, sobretot també s'ha de mirar molt i molt la part
social,
humana. Un entrenador no pot sol ensenyar a jugar a futbol. Un entrenador ha de ser una mica pare en un moment donat. El nen plora perquè no juga. L'entrenador ha de tindre la suficient vista i
s'ha de ser psicòleg
i tacte per conformar el nen i mirar per tots els mitjans de fer-lo jugar perquè vagi a casa content. Perquè tota la família està contenta quan el nen està content.
Tenim molts pocs minuts, per tant, les intervencions molt ràpides. Hi ha una pregunta que jo he sentit sovint i que segurament vosaltres també us heu fet i no sé quina resposta us heu donat. El Sanko, ho dic com el referent futbolístic de la ciutat per la història, per la trajectòria que té, ha pujat dos cops a la tercera divisió. Sant Cugat mereixeria tenir un equip de futbol amb una categoria no com l'actual, sinó més alta, la tercera, que ha estat el sostre que s'ha tocat. Què passa que no hem aconseguit que s'arribi?
Bueno, jo crec que la base important és, a més del que tens com a planter, és el que tens a darrere. Perquè el que tens de darrere com a afició és un 70, un 60% a vegades. No és l'equip el que guanya el partit. A vegades és l'afició que te'l guanya el partit. El que no pot ser és que aquí Sant Cugat representa que tens 500 nanos i, per exemple, representa 500 nanos. 1.000 persones entre pare, mare, i avis, i tios, i cosins, i el que sigui, i arribes a veure un partit de primer del Sant Cugat i hi ha 30 persones de Sant Cugat. I n'hi ha 100 de fora. El partit normalment li té que anar molt bé el Sant Cugat perquè el guanyi, perquè l'afició de fora pressiona i arriba un moment que tot això canvia a favor del que pressiona, i això és el que crec que fa falta en el Sant Cugat, que l'afició vagi més al camp, no solament que parli de boquilla, sinó que vagi al camp a ajudar en els moments que ho necessita en l'equip, perquè si no...
Un minut per compartir. Àlex, coincideixes amb el que diu el Benet, molt ràpidament?
Sí, totalment.
Caldria més suport de l'afició per tirar això endavant?
Jo crec que això no és imprescindible. Ha canviat els equips petits, els equips de barri, els equips de poblacions com la nostra. Abans tenien un pes, però els últims anys ha canviat. Ara hi ha el Barça, hi ha l'Espanyol, i fins i tot els equips de segona A, pues, les entrades, la gent que va al camp, pues, ha minvat. I els equips de la nostra categoria, pues, ja podeu anar pels camps que vulgueu, i la gent és la que hi ha, és la que tenim aquí al poble. Seria millor que vingui la gent? Sí, però si la gent no vol venir, no podem fer res més, no? Igual té uns altres valors, s'estima més sortir amb la canalla, sortir la família fora, això és triar. I en quant a tenir l'equip, si home, l'equip ha d'estar com mínim, tenia que estar a primera catalana, que és el que lluitem. Tercera divisió, és molt difícil, la tercera divisió, hi ha uns pressupostos, no de jugadors, que això és impensable. Per tant, si he pujat a primera catalana, que crec que és el lloc que ens correspondria, tercera divisió és molt difícil. Ara, impossible. Doncs no, primer hem de pujar a primera catalana i després veuríem si poguéssim seguir pujant.
Molt bé, doncs agraïm moltíssim al Benet Creu, a l'Àlex Barberà i al Llorenç Santa Susagna que hagin compartit aquest temps amb nosaltres a la ràdio per parlar d'aquesta entitat que arriba al seu centenari. Felicitats als tres per la part que us toca i gràcies, molt bon dia.
Gràcies.
Bon dia,
gràcies.
Sant Cugat a fons.